Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, bon dia.
Avui parlem, com dèiem ara, fora de micro, de cançons per bailar a garraus.
Sí, sí, és una cançó romàntica.
Aquesta sí,
Clar, clar, sí.
Aquesta sí.
Serveix per això.
Però no, em sembla que no és això
no,
el tema.
No, aquesta no és la temàtica d'avui. No, avui parlarem a Cinema a la xarxa de cançons que són, avui dia, doncs, mundialment conegudes per una pel·lícula, però que... Tanmateix, no van ser escrites per aquella pel·lícula, sinó que feia anys que estaven compostes i que, de cop i volta, doncs, gràcies a aquell film, doncs, vam experimentar una revifalla.
Això que sentíem, entenc que gairebé tothom la coneixerà, però és Unchained Melody, és de la pel·lícula Ghost.
Exacte, sí, una pel·lícula de l'any 1990, amb el Patrick Swayze i la Demi Moore.
Clar que l'any 1990 jo tenia mesos.
Bé, clar,
però esclar, sí. Parles d'aquestes coses...
Sí, clar, per això dic que aquestes cançons...
Però la cançó sí que ha transcendit, la pel·lícula
molt,
de tant, però la cançó sí.
Molt, 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 sí. De fet, són aquestes cançons que quan la gent les escolta relaciona immediatament, les relaciona amb la pel·lícula. O, quan veu la pel·lícula o li parlen d'aquella pel·lícula, li diuen el títol, de seguida relaciona aquell títol amb la cançó determinada. En aquest cas, que és melodia desencadenada, la cançó, la va compondre el músic nord-americà Alex North, que és un músic cinematogràfic, i és fantàstic perquè la va compondre el 1956 i immediatament es va fer molt famosa. Molt famosa, i durant 5 mesos no va deixar d'estar en número 1 en vendes.
O sigui, que aquesta no és que algú la rescatés per una pel·lícula, sinó que ja havia tingut
sí, sí, la cançó tenia entitat pròpia. Passa que, clar, va passar el temps i, mira, després ja, clar, ja no, la cançó va quedar oblidada. Però resulta que el 1990, doncs, quan l'escriu Alex North, l'escriu per una pel·lícula, com a músic cinematogràfic que ell era, per una pel·lícula que es diu Unchained. I aleshores, aquesta peça va arribar a estar nominada a l'Oscar.
O sigui que sí que no era una cosa que l'aprofitessin d'un lloc que no coneixia ningú,
sinó que
ja es tenia...
Sí, sí, ja
tenia
existia.
Entitat.
Sí. I aleshores, resulta que aquesta cançó, el 1965, recordem que la compon el 55, 10 anys després, en fan una versió als Righteous Brothers. I aquesta cançó agafa aleshores una nova volada, que és la versió que finalment apareix a la pel·lícula Ghost, a la banda sonora.
Mm-hmm.
Una altra cançó que era molt més antiga que la pel·lícula i per la qual molta gent avui dia la coneix és My Girl, uh-huh. La meva noia. Aquesta peça, que dona títol a una pel·lícula de l'any 1991, protagonitzada per Macaulay Culkin, aquell nen prodigi que després...
Sol en casa, oi?
Sí, sí. Va quedar... Ara no és ni nen, perquè s'ha fet gran, ni prodigi, no? No ha quedat res.
A vegades aquestes coses, quan ens fem grans, no és el mateix.
Sí, ha malaguanyat moltíssim la seva carrera per la seva vida personal. Mm. I aquesta és una de les grans cançons dels Temptations. Passa també que la van enregistrar en els anys 60, ràpidament es va convertir en un èxit rutilant i després va passar una mica a l'oblit. I aleshores va experimentar una nova revifalla quan la pel·lícula Miguel la va recuperar no només posant-hi la cançó, sinó que a més la pel·lícula es diu igual que la cançó. I guess you
cançons que van reviure, no?, amb les pel·lícules, d'alguna manera.
Sí, i tant, sí, i continuarà passant. El cinema té aquest poder, que, clar, tu veus una cançó... bé, escoltes una cançó veient unes imatges, i és clar, sigui per la força de les imatges, per la història que t'estan explicant, per les emocions que et provoca aquella escena, més la música que les acompanya, doncs aleshores, és clar, queden registrades a la teva memòria, i per això deia que et passa allò de... Un dia et parlen d'aquella pel·lícula i ràpidament tu la relaciones amb aquella cançó, et ve al cap la cançó. Doncs I si sents un dia per ràdio aquella cançó, doncs ràpidament hi penses, o sigui, penses en la pel·lícula. És la força que té el cinema. De fet, de Maigel hi va haver una seqüela, que va ser Maigel 2.
I com va anar la cosa?
Bé, com totes les seqüeles.
No sol anar bé, a vegades.
En general, les seqüeles són això, seqüeles. Però Maigel va anar bé. La primera va anar força bé. Un cas similar és el que va passar amb una cançó de Roy Orbison. Orbison va escriure una cançó el 1964 i tan bon punt la va publicar, la van registrar i la va publicar en disc, doncs aleshores les vendes es van disparar. Va arribar a vendre'n 7 milions de còpies, que havia d'estar dit, 7 milions de còpies d'aquesta cançó, escrita el 64. Aquest músic, paradoxalment, després d'això va caure a l'oblit. Ell també, no la cançó, sinó també ell. Va quedar una mica de l'ostracisme, saps?
Però potser en podia viure ja d'aquesta cançó, no? No sé si
Bé, és que després la cançó ja no sonava. Va tenir un èxit, sí, clar, va donar molts diners, però, clar, no sé com era administrava la seva vida personal.
És cert que cal administrar bé perquè puguis viure d'això.
Clar, cadascú, oi? Però certament va tenir molt d'èxit i va guanyar diners amb aquella cançó. Malauradament ell va morir jove, relativament jove, va morir als 52 anys. I...
Jove.
Sí, home, sí, als 52 anys, i podia haver fet moltes cançons, podia haver fet moltes coses, però va morir el 1988. Si hagués viscut més temps, Roy Orbison hauria tingut una immensa alegria al veure com revifava la seva cançó amb una pel·lícula que no només la incorporava a la banda sonora, sinó que, a més, li posava el mateix títol que la seva cançó. Estem parlant de la pel·lícula que van protagonitzar Richard Gere i Julia Roberts, Pretty Girl.
Bé, qui té boca s'equivoca.
Sí, he dit Maigel i és My Woman. És Pretty Woman. És que abans havíem parlat de Maigel i m'ha vingut al cap.
Pretty Woman, que cada vegada que la posen a Televisió Espanyola ho rebenten audiències, per cert.
La pel·lícula,
oi? Sí. I té molts anys.
Sí, és curiós. Aquestes pel·lícules li passa una mica a Pretty Woman com a Enamorarse de Robert De Niro i la Meryl Streep, que són pel·lícules que acaben bé. Són contes de fades, una miqueta, en certa manera.
Notting Hill.
Sí, exacte.
També, no?
Són divertides, són molt... Pel·lícules aquestes de diumenge a la tarda, que són molt amables de veure, i que les has vistes i les tornes a veure perquè tenen uns grans intèrprets i, a més...
I com que saps que acaben bé, doncs dius, mira, però com al final tornaré
No? Clar, en el cas de Pretty Woman és una noia que és una meuca i que finalment, doncs, és un conte de fades perquè acaba casant-se amb un príncep blau i acaba bé, és a dir, clar, té el seu encant, i com que li passen coses, doncs, divertides, i el públic s'identifica.
És una pel·lícula molt blanca, també.
Molt, sí, però molt efectista.
Sí,
clar.
Totalment, sí. Compleix el seu...
Sí, sí, De fet, la carrera de Julia Roberts, no la de Richard Gere, però la de Julia Roberts quedarà més marcada per aquesta pel·lícula, sobretot. Ja té pel·lícules molt emblemàtiques i aquesta és una, sobretot. Mm-hmm. L'hem rejuvenit, perquè dit, en lloc de Woman li hem dit Girl, però vaja, quan va fer la pel·lícula també
era una
Girl.
Sempre relatiu, això, no? Jo, el que per mi abans fa 10 anys eren dones, ara són noies, no? Això també passa, que això del noi, o la meva àvia també em diu que l'altre dia hi vaig trobar amb una noia i li dic, però una noia de què? I em diu, té 85 anys. Dic, home, doncs,
sí.
Ja no.
Bé, jo tinc un amic de 90 anys que parla d'un xicot o una noia, un xicot i tal, i a vegades em parla de persones de 80 anys. Però clar, ell en té 90.
Clar, per ell sí.
I clar, quan dius xicot et penses algú més jove. Però bé, depèn de la perspectiva de la persona.
Exacte,
que parla.
Exacte, per això ho deia, això clar, depèn. Clar.
Bé, fixa't, aquesta cançó que ara sentirem va ser composta el 1924, és a dir, que ja té gairebé un segle d'història, i l'han interpretat moltíssims cantants, moltíssims. Frank Sinatra, Dean Martin, Bing Crosby, Tony Bennett, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Andy Williams, Barbra Streisand, déu-n'hi-do, a més, els noms, no són...
Sí, no,
qualsevol.
Això no l'estar, això,
Això mateix. Doncs tot i això, és una pel·lícula el que la posa de nou de moda i fa que moltíssimes persones la descobreixin. La pel·lícula és quan en Harry va trobar la Sally, de l'any 1989, que va tenir molt d'èxit aquesta pel·lícula, moltíssim, famosa per l'escena de l'orgasme fingit en un restaurant, etc, però la pel·lícula tenia també... És d'aquestes pel·lícules de tarda de diumenge que les tornes a veure perquè són divertides, amb Billy Crystal i Meg Ryan. La cançó que va revifar de nou gràcies a aquesta pel·lícula és It Had to Be You, Hauries de ser tu. Somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross.
It Had to Be You, en versió de Harry Connick Jr. a la banda sonora d'aquesta pel·lícula, de quan en Harry va trobar la Sally. Deies una cançó molt antiga, del 1924,
sí.
Però per què no ha sortit en més pel·lícules?
Sí, sí.
Per què ha tardat tant en reviure?
No, de fet ha sortit en moltes pel·lícules, però és amb aquesta, gràcies també, s'ha de reconèixer, a l'èxit de la pel·lícula. Clar, depèn de la pel·lícula on apareix la cançó, també és molt important. Però sí, abans de quan en Harry va trobar la Sally, la cançó It Had to Be You havia aparegut en altres pel·lícules. Per exemple, l'any 1936 va ser inclosa en un curtmetratge. El 1939, el director Raoul Walsh la va incorporar al seu film The Roaring Twenties, Els violents anys 20, amb James Cagney i Humphrey Bogart. El 1947 va donar títol, és a dir, la pel·lícula tenia el mateix títol que la cançó, a una pel·lícula feta per Ginger Rogers i Cornel Wilde, que tots dos cantaven la cançó. Després tornem a trobar aquesta peça, It Had to Be You, I'll See You in My Dreams, amb la Doris Day, el 1951. També el Living in a Big Way, amb Gene Kelly. I bé, una pila de pel·lícules que apareix la cançó, fins que arriba el moment de quan en Harry va trobar la Sally. Mm-hmm. Una altra joia, que és la peça amb què tancarem avui el cinema a la xarxa, és una peça que tothom la coneix, absolutament tothom, però és molt anterior a la pel·lícula per la qual la gent la coneix. És una peça composta el 1914, és a dir, que ja té més d'un segle, la va compondre un tinent de la banda musical de l'Armada Britànica. I aleshores, uns anys després, el director anglès David Lean la va incorporar a la banda sonora d'una pel·lícula que es deia El pont sobre el riu Kwai i que la peça es va convertir en la música per excel·lència de la pel·lícula, una peça emblemàtica que avui dia és absolutament coneguda per tothom, i quan l'Acadèmia del Cinema Britànic va fer un homenatge a Alec Guinness, que era el protagonista, quan va aparèixer Alec Guinness va sonar la marxa del coronel Boogie.